Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una, marxa a aquesta hora l'acte d'Òmnium Cultural de la Diada. És un acte unitari que aplega tots els partits independentistes. El seu president ha fet una crida a aprofitar la conjuntura que van donar les eleccions per aconseguir l'amnistia. Des de l'Arc de Triomf de Barcelona, Sílvia Solanes.
Una amnistia que Xavier Antich marca com a punt de partida i ha llançat un missatge als partits polítics. Han de ser capaços, diu, de negociar, perquè això no va d'una investidura, sinó de resoldre un conflicte polític.
Fa només uns mesos, passa tot molt ràpid, però fa només uns mesos, de tots aquests temes estava prohibit fins i tot parlar-ne. I ara mateix és l'Estat, paradoxes de la història, que es veu obligat no només a parlar-ne, sinó també a abordar-ho políticament. I s'ha d'aprofitar.
País lliure.
Un acte que ha començat en una defensa de la llengua catalana i per primer cop ha reunit representants dels 7 territoris de parla catalana. Abans del discurs antic, que està en marxa, ha cantat 3 cançons, Maria del Mar Bonet.
A tot això, Carme Forcadell creu que seria un error que l'Assemblea es convertís en un partit polític. L'expresidenta de l'entitat no està d'acord amb la proposta que fan des de l'ANC d'impulsar una llista cívica si els partits independentistes no aixequen la declaració unilateral d'independència. N'ha parlat amb una RAC1.
I a la que fem una llista ens convertirem en els partits polítics, haurem d'actuar exactament igual com un partit polític i deixarem de ser el que som. L'Assemblea és una eina per mobilitzar, per pressionar el govern, per pressionar les entitats i per mobilitzar, i al moment que tu et converteixes en un partit polític, entres a fer el rol del partit polític.
Forcadell, de fet, creu que l'ANC ha perdut la transversalitat i assegura que se sent més propera als postulats d'Òmnium Cultural. Aquesta tarda a RAC1 seguirem la Diada amb una programació especial. D'aquí una hora, al RAC1 migdia, resumirem els actes d'aquest matí i a partir de les 3 farem un programa especial amb Jordi Basté, Toni Clapés, Xavier Bundó i Anna Ballonesta, i a les 8 del vespre, edició especial del 9C. José Manuel Álvarez assegura que per ara no els consta que morís cap espanyol al terratrèmol del Marroc. A Telecinco, el ministre de Exteriors ha dit que tots els espanyols, tant els que viuen allà com els que estaven de viatge quan es va produir el sisme, es troben bé.
Todos los españoles que están inscritos en el registro de matrícula consular, es decir, los residentes en Marruecos, esos 18.000 españoles están totalmente bajo control y se encuentran perfectamente. Hemos tenido cientos de llamadas de españoles que se encontraban por tránsito, de manera puntual. Están todos bajo control y todos bien. A estas horas no nos consta ningún español ni fallecido ni herido.
El ministre ha afegit que no s'estan fent repatriacions, només en casos excepcionals, i els turistes espanyols estan tornant a casa pels seus propis mitjans. Sobre el terreny, la falta d'ajuda és cada cop més evident. Segons el govern del Marroc, la xifra de morts que acaba d'actualitzar ja és de gairebé 2.500 persones. També es comptabilitzen prop de 2.500 ferits. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres.
Sí, l'ajuda costa molt d'arribar, falta de tot, falta menjar, falten tendes, falten matalassos, falten sistemes higiènics d'aigua i sanitaris, bombers i personal especialitzat, i tampoc hi ha maquinària pesada suficient per desenrunar carreteres. Hi ha nuclis habitats totalment incomunicats encara. Només hi pot arribar a peu.
I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
Continuen les reaccions del món de l'esport i de la política a la dimissió de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol. L'últim a dirigir la seva ha estat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha assegurat que la decisió de Rubiales arriba tard i que hauria d'haver tocat el dos en el primer moment. A banda, també ha demanat la dimissió de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, i també de la ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero, a qui responsabilitza d'haver rebaixat les penes de més de 1.000 agressors sexuals amb l'aprovació de la llei del només sí és sí. Més coses, Joan Laporta ha anunciat que el Barça ajudarà els afectats pel terratrèmol del Marroc a través de la seva fundació. Ho ha dit a l'ofrena de cada 11 de setembre al monument a Rafael Casanova.
Aprofito la benentesa també per dir que al Futbol Club Barcelona ens solidaritzem amb les víctimes i familiars del terratrèmol que ha succeït al Marroc i que ha produït tant de dolor, i anunciem que a través de la nostra fundació, la Fundació del Futbol Club Barcelona, donarem suport a accions d'ajut humanitari. Moltes gràcies, bona diada, visca el Barça i visca Catalunya.
I en bàsquet, avui jugant les semifinals de la Lliga Catalana, al Barris Nord de Lleida, 6:45, Joventut Baxi Manresa, i a 8:45 del vespre, Barça Bàsquet Girona.
I el temps, el cel es mantindrà mig ennuvolat aquesta tarda, només amb alguns ruixants a les comarques de Lleida. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, per tant, ambient càlid i xafogós, sobretot prop del mar. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, Marc Giró, l'Ester Romagosa, l'Ernest Ferrer, en Joel Fortuny. Avui és 11 de setembre, bon cop de fals a tot. Tenim a la Clara de Comíngez Rivière, què tal estàs?
Molt bé, mira, de ressaca del meu aniversari. Que
ah, sí?
Ahir.
Home, felicitats. Quantes sumes t'han caigut, amiga?
45.
Ah, estàs molt bé. Molt com et trobes?
Fantàstica.
Què t'han regalat?
Poca cosa.
Poca cosa, perquè tu ets austera i ja ho tens tot de família.
Exacte,
guapa.
Exacte.
Ja les pijetes ho teniu tot de família, no, no hi ha manera de contentar-vos. Ja escolta una cosa, et segueix interessant l'energia eòlica?
Sí, sí. Encara estem apostant.
Que, no, no sé Marc Serena, què tal estàs?
Què tal?
Molt
no sé
bé.
Va.
Un aplaudiment també.
I per la diada.
No, no saps de l'energia eòlica. És que a mi m'interessa moltíssim l'energia eòlica.
Sí. Els molins, els moliners...
Els moliners. De moliners. No, Clara, o què?
Però
no, tu pots figurar. Quines aspes. Com deu ser en català, això, aspes? Bueno, saps qui ens pot ajudar a saber com es diu aspes en català? Ara que comprovis. Senyores i senyors, amb tots vostès, Noemí Mercader.
Hola.
Brava, brava. A veure, Noemí, tu ets la editora, supereditora, no? De l'editorial Convel.
Sí. De fet, és un grup, que és l'editorial Casals, després són tres segells.
Sí.
I hi ha Bambú, que és la part de literatura infantil i juvenil, i Convel, que és la de llibres per nens no escolar, que es venen a les llibreries, etc.
Què ho diuen, no escolars? Nens salvatges?
No, que no és de mercat escolar.
Ah, que no és de llibreries, que són llibres per gaudir.
Això, perquè en Casals són llibres d'escola.
Esclar, esclar, esclar. Va. Escolta una cosa, com es diu aspes en català, tu que estàs tan editorialitzada?
Sí, quan m'ho has dit, ja he pensat que em cauria aquest mort.
Mare de Déu, tota responsabilitat i un tal dia com avui no saber com es diuen aspes en català, és que els tenim quadriculats.
Ales.
No, ales, bueno, ja ho buscarem, és igual. Escolta'm, genial, Noemí, que hagis vingut aquí, Noemí Mercader, perquè acaba d'editar, o està editant, està en procés d'edició, tenim el primer volum que sona així, seran dos. Home, Noemí, no facis gestos, com que és ràdio, si tu pots callar-me,
Vull dir que de moment ja en tenim dos d'editats.
En teniu dos d'editats?
Sí, per Sant Jordi el tercer, que és amb el que acaba.
Val, mentre aquí tenim de moment el primer volum,
D'acord.
Ja en canviarà el segon, amiga, Tu quin tens?
Ah,
el primer. El primer. Bueno, seran tres volums, són Les aventures de Massagrat.
Olé.
Bravo! Catalunya triomfant! Ara sí! Ara sí! A veure, com s'us ha acudit de reeditar el Massagran?
A veure, de fet, és una... de sempre que hem col·laborat amb la Fundació Folk i Torres, mm-hmm. I la Fundació tenia ganes de fer alguna cosa de nou, no?, amb el Massagran. De fet, és un personatge que el teníem una mica a nivell editorial empolsinat, però que, en canvi, és bastant... és molt reconegut. Vull dir, quan dius l'editorial Casals, no, el Massagran... un personatge molt simpàtic i que, de fet, teníem pendent, no?, de fer-ne alguna cosa de nou, no?, pels nous lectors i per les noves generacions. Aleshores, en col·laboració amb la Fundació, doncs, es van fer unes reunions per reeditar-los, no?, serien això, la versió dels còmics, de tots els còmics, que són 15, i després vam, ja en el procés de treball, doncs, ja vam anar veient a veure quin format podia tenir, aprofitant
preciós.
Una mica...
Sí, com sona...
El disseny és del Miquel Puig, que és un gran dissenyador, i doncs, vam estar també treballant amb ell, a veure quina mena de format podia estar bé.
I té però... format de llibre, tapadura, els tens tots reunits...
Però és que és lleuger, en canvi.
Bueno, però és lleuger, en canvi.
Molt.
Però això està pensat,
això
eh? Però el paper és bo, eh?
És bo.
Paper bo, bo les tintes enganya. Perfectes. Bueno, anem a parlar. Massagran, per qui no sàpiga qui és... Qui va ser Massagran? Bueno, qui és? Quin personatge? Quin tipus de personatge és Massagran? Quan neix el Folk i Torres qui era? Bueno, explica-ho tot, Noemí, que
justíssim.
Sí. Nosaltres tenim el cap com un bombó. Som els capítics catalans amb el cap com un bombó.
A veure, Massagran, de fet, és un personatge que va crear amb Folk i Torres i va sortir per primer cop amb una publicació de periòdica, com si diguéssim, a l'any 10.
O sigui que, l'any 10, per tant, el Massagran... És abans que el Tintín, per exemple, el Tantó.
És abans.
Sí, és abans, perquè el Tintín és del 1929 o dels anys 30, i aquest és del principi del segle XIX.
El personatge,
Del segle XX, el personatge.
El que passa que no en format de còmic, O sigui, va néixer com una novel·la per joves, il·lustrada més pel Joan Seda, que és on, de fet, el gran il·lustrador, no?, en la col·lecció de Petufet, que llavors va ser l'editor en Begunyà qui va convèncer doncs, de publicar-lo ja com una novel·la,
sí.
I les il·lustracions eren d'en Jun Seda, ja va ser el llançament important d'aquest il·lustrador que després ha estat fonamental en l'escola d'il·lustració catalana.
Perquè Tintín i Massa Gran tenen coses en comú, o sigui, són aquests noiets joves, rossets, monos, curiosos, intrèpids,
sí.
Que no tenien parella.
Que no tenien parella,
que no tenien parella
que
cap dels
no
dos.
Que no fossin parella Massa Gran i Tintín.
A més, a saber.
T'imagines?
Sembla que hagués costat la cosa.
Per
però...
què? Perquè són rossets tots dos. No, d'entrada, no. Hi ha un twinning aquí.
Hi ha un twinning,
Home, sols. Sí, a veure, viatgers.
Sí. I tenen gos, també, que això ajuda molt.
Això sí,
jo crec que el Massa Gran i els dins són el típic marica de la superilla amb gos.
Mira, hi ha una cosa que és que els de la fundació d'aquests del Tintín són molt gelosos amb el tema dels drets i van obrir un bar gai a l'Eixample que es diu Tintín Bar.
Sí, està sota casa meva.
Ah,
ja es diu
el vas obrir tu?
No, es diu Bling Bling.
Clar, perquè el van haver de canviar, el van haver de canviar
ja
perquè...
Bling Bling. Dic, quan... a sobre d'aquest bar, doncs, ells.
Són molt recelosos del tema dels drets.
Sí, clar, clar.
Clar, però penses, un bar gai tampoc no m'entén, hauríem d'estar contents que portés el nom de Tintín.
Ara es diu Bling Bling aquest bar. L'he posat tot d'on. Però és un bar molt divertit, eh? Jo perquè ara vaig a bars, ara comprendràs. Jo soc una senyora, Noemí.
Senyora. Però un dia has demanat sal alguna cosa com a
país. No, sí, perquè et conec a tots, perquè conec a tots els porters dels bargalls, totes les que relaixen la guapa, perquè jo...
I ells et coneixen a tu.
I ells et coneixen a mi. Hola, què tal? Home, clar, perdona que t'ho digui, l'altre dia havia de pentinar una perruca, no m'expliques els detalls, i vaig anar a Etienne, que és el que li va dir, no, això... Jo tinc una parenta que va emperrucar. Llavors, el cas és que aquesta parenta...
Però l'havies de pentinar tu.
No, l'havia de pentinar jo, havia d'anar que la pentinessin. A la pentinadora de la perruca d'aquesta senyora està al carrer Tossets. I vaig dir, vaja rotllo patatero. I llavors vaig dir, bueno, li vaig preguntar a un porter... Li vaig preguntar a un porter de bar...
Blin-blin.
Del Blin-blin, que a més també és el porter del Priscila.
Sí,
escolta,
perquè...
Dani, que ell també és perruquer. Dic, escolta, tu no pentines la perruca? Diu, jo no, però això és que tu lo va fer, Etienne. Llavors vaig anar a preguntar a Maragó, que està Etienne. I Etienne és una perruqueria que fa totes les perruques, totes les drags i totes les trans, clar, i totes les trans, no, perdó, totes les travestis d'aquí de Catalunya. I té tota la perruqueria plena de perruques, m'entens? I aquest m'ho farà perfecte, m'entens? És que coses que passen a la vida. Ara jo he posat les cures, les he posat al centre. I les cures passen per patir una perruca. Què vols que et digui? Escolta'm, mami, per favor, a veure, Massa Gran.
Tornant
a Massa Gran i Catalunya.
Que no tenia parella, sí. Massa Gran que no tenia parella.
Tenia gos, no? Té un gos?
Sí, té un gos.
El pum.
El que sí que us volia dir, que a diferència del Tintín, i de tots aquests herois, sobretot de còmics també, que tampoc tenen parella, com podria ser l'Astèrix o l'Obèrix, la diferència amb el Tintín...
Bueno, l'Astèrix i l'Obèrix no tenien parella, que no fossin ells parella, eh?
Tampoc.
Fa molt bona parella.
Van fer un
però és que, escolta, trobo que estàs molt, Noemí, molt encaparrada, en que no tenia parella, però que rolli l'amor, Noemí, què passa?
Es podria fer un estudi sobre aquest tema, eh? També.
Digues, però què?
A veure, un tio que fa menirs.
Un tio que fa menirs? Ah, sí. Clarament. Bueno, escolta, Catalunya triomfant, digue'm-ho.
No, el que anava a dir és que en el cas del Massa Gran, sí. La diferència del Tintín sobretot és que és humorístic.
Exacte, això t'anava a dir.
I això és fonamental.
A mi em diverteix infinitament més el Massa Gran. Jo de petit em veus un Massa Gran perfecte.
Perquè Massa Gran a què fa referència el nom? Massa Gran, o sigui que era...
Sí.
Ai, Marc!
No, però per favor. Però... Està explicant el personatge,
sí,
d'acord?
No, ni... Maria, collons, posa ordre, tu, per favor.
Els hi trauran els drets. Els hi trauran els drets. Els hi trauran la custòdia de Massa Gran.
Massa Gran. Qui era Massa Gran, ja ho has dit. Massa Gran què fa? O sigui, quin tipus d'aventures són?
És un personatge, en principi, d'un barceloní, com si diguéssim, que en realitat té la passió per viatjar per mar, sobretot.
Massa Gran.
El que deia, en realitat, no t'havíem pensat sempre és que en Folk i Torres en aquell moment que les lectures importants de novel·la d'aventures que hi havia era el Salgari, que una mica inspirat en tot aquest tipus de literatura, doncs el va portar com si sent al terreny català, crea un personatge català que neix a Barcelona, fill d'un perfil una mica com de burgesia catalana, etc, i fa tots aquests viatges, no? Més a més de descoberta de món, i porta aquesta Catalunya cap allà. O sigui, aquesta és una mica la gràcia, la diferència.
Hi ha molta catalanitat, diguem-ho així. O sigui, hi ha perspectiva catalana, el que podríem dir, sí. La perspectiva de gènere, i després sabem tots que hi ha la perspectiva catalana.
Aquest
aquí seria, hi ha perspectiva oita, catalana.
Seria un exponent claríssim.
Esclar, claríssim. I després una altra cosa, però no que rinclonege gens ni res, perquè és modern. Jo diria sí? que és un personatge modern. Llavors, una cosa, diu el Grasset, el pròleg, que és magnífic, que, esclar, hi ha possiblement Folky Torra i el fill de Folky Torra, perquè després el fill de Folky Torra entoma, diguéssim, els guions i l'escriptura de les històries.
Sí.
Vinga, Noemi, explica'ns això.
Sí, el personatge comença amb la Biblioteca Patufet, que és la xocolera del Begunyà a l'inici, abans de la guerra, etc. Després s'edita, nosaltres el vam editar al cap de bastants anys a Casals, amb el mateix format, el vam passar clar la correcció lingüística, perquè és d'abans
del
Pompeu, i aleshores el vam editar també amb un altre dels títols, que és en Boulevard Detectiu, que és un personatge molt divertit, sí. També són per mi les dues millors obres del Folk per joves.
Totalment d'acord.
I llavors el vam deixar una mica més aturat fins un aniversari, que el vam ja integrar a Bambú, que és aquest nou segell nostre, val? Però llavors...
Jo t'hi doy Bambú, és que tot arribarà tot... Ja.
Bambú?
Jo t'hi doy Bambú.
Ah, Bambú, sí.
I aleshores, els anys 80, em sembla que era, no recordo exactament quin any, el 86, potser així, el fill del Folky Torres, en Folky Camarasa, va fer la proposta a l'editorial de revitalitzar una altra vegada aquesta col·lecció, que no hi havia cap editorial que la portés, i semblava com que Casals una mica podia ser l'herència, no?, d'aquesta cultura catalana d'aquell moment, i aleshores va fer la proposta, i d'allà va sorgir la idea de fer-ho en còmic. Clar, en Junceda era mort, ja no hi era, i el Folky Camarasa tenia els drets per poder inventar i allargar la història com li donés la gana pel fet de ser el fill, mm-hmm. i a més a més per ser un molt bon escriptor, a més, no? I d'aquí van sortir aquests 15 títols. Llavors es va buscar quina mena d'il·lustrador podia ser interessant, no?, que pogués recordar el Junceda, i que també fos aquesta línia del còmic belga, que en diuen, no? Clar. Que el Tintín, etc.
Crec que llavors... comitat perfilat, detallista...
Exacte, molt net,
molt net, molt
això
polític.
Mateix. I aleshores, en aquell moment, el Cavall Fort, que era la revista... doncs una mica també dels nanos i això, hi havia el Jepi Fillada...
A València, Caballo Fuerte.
Ah, Caballo Fuerte, exacte. No sé si el van fer mai a València, per això, eh?
Ara és Caballo Fuerte.
Aleshores, això, doncs es va triar el Madurell, que era del Jepi Fidel i tal, i realment la peça va quedar bastant...
Va quedar rodona. I escolta'm una cosa, perdona. Sí. El Massagran, jo deia que el Grasset, això, la idea de viatge que remet a Verne, a Swift, fins i tot a Homer, diu el Grasset, i després també aquesta idea de paradís, ell es parla de la qüestió exòtica o de paradisos oceànics, o abans d'Aurora Bertrana o de Josep Maria Sagarra, que això també és interessant en aquest cas. Però després hi ha qüestions problemàtiques, com les Aurora sol, perquè, per exemple, hi ha en Massagan i els negres, hi ha una, ho diu el mateix Grasset al pròleg, hi ha, en certs moments, mirada colonial i tòpics etnocèntrics, diguéssim. Uh-huh. Cal dir que tot això està escrit
aquests capítols
l'any 10, fa 100 anys. Ha estat problemàtic?
A veure, en l'edició que hem fet fins ara, no. La veritat és que no. Clar, sí que ens ha portat al debat, perquè nosaltres, com a línia editorial, que tenim clar és que no volíem fer una adaptació. O sigui, ara demanar... Perfecte. Tampoc hi ha el Folky Camarasa, tampoc dir, no, ara farem, no, el repolirem, una mica com després del debat, a més, no, del Raval Dalt, nosaltres seríem dels que, gent fàcil que li sembli, però nosaltres no se'ns hauria acudit mai de retocar-lo. Uh-huh. A nosaltres ens sembla que la peça és prou interessant, que el personatge és bastant únic, que és un referent per molta gent i també té molts valors positius, no? Certament té els tics i algunes de les coses de l'any 10, és evident, però...
No que sé... després jo trobo que en aquest debat...
Què li farem? Pagar amb euros, ara?
Exacte, què farem? Exacte.
És dir-ho, és saber-ho, és saber que és de l'any 10, i punt, i ja està, què pretens?
Ui, t'has despertat de sobte, la tia, estava clapada i de sobte...
No, és que a mi em fa ràbia d'això.
No, però dic que jo crec que és veritat que en el debat aquest del Robert Dahl ningú va comptar amb la mirada del lector. Escolti, nosaltres possiblement estiguem informats i puguem llegir massa grans, sabent...
Sí. Clar, ja està.
I explicant els menuts quines són les coordenades per llegir això. Igual que entres a una catedral gòtica i has d'explicar que és Déu. També és problemàtic, la idea de Déu.
Sí, sí. Aquesta mirada colonial és tan estructural moltes vegades que també necessitem una miqueta d'ajuda per desxifrar-la i per veure-la.
Sí, està bé. Sí, no és tan colonial. Després ho veureu.
Jo també estic d'acord amb tu que hi ha complicitat.
I tant.
No, el Tintín sí que a vegades dius, ai,
Tintín...
però aquí el Tintín quasi sempre és colonial i és belga, si els belgues passen molt forts, però aquí el Folky Camarasa jo crec que hi ha complicitat, el Massagran té complicitat sempre amb qui es troba per davant, i hi ha la qüestió de l'amistat, la qüestió de la diversió. Exacte. La qüestió de l'aventura,
això és el que prima,
i com que se n'ha de sortir ell, una de les eines que té és l'amistat i el bon tarannà del Massagran. Jo crec que és un personatge eminentment simpàtic, i després hi ha una altra cosa també que has dit abans, que tot el que és fonamental, que és aquest sentit de l'humor que sempre ha tingut, que és genial.
Hi ha el llenguatge dels pencamusques, que fa morir de riure, que és tot amb ca, que és una cosa que els nens després també ho fan, encara que no l'hagin llegit, és una cosa que de normal han fet. I és molt divertit com ho juga, perquè en canvi fonèticament sona perfecte, és molt intel·ligent. I a la vegada, en canvi, segons com ho talla i posant les cas, no? Escrit, sembla que sigui incomprensible.
Hi ha una certa crítica sempre al poder, diguéssim.
Totalment.
Perquè la que hi ha en aquest dels negres i tal els hi dona canya. Vull dir que... Escolta, Les aventures d'en Massagran, tenim ja dos volums per Sant Jordi, el tercer, com Bel edita, Josep Maria Folch i Torres, Ramon Folch i Torres Camarasa, Josep Modorell. Fantàstic, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Noemí Mercader. Ella és l'editora, supereditora de Convel i de tot plegat, no? Filla meva, has estat a Cadaqués i a la Cerdanya, m'estic, no? Jo no sé per què t'he preguntat, perquè de què has fet a l'estiu. Perquè hem fet l'entrevista, tot i que m'has fet molta ràbia al principi. Abans d'anar fora del micro, dic, ai, però si estàs molt bé, estàs molt bé, de color, això que li preguntes a la gent. Dic, no, mira, he passat uns dies a Cadaqués i després a la Cerdanya. Ja m'ha fet una mica de ràbia, aquesta senyora. Llavors he hagut de fer de tripes corazón i fer una entrevista fent veure que m'estava caient bé, però no.
Perquè, esclar,
tinc enveja. Gràcies, Noemí, has estat bé?
Gràcies a vosaltres, sí.
Fantàstic. Sí, bueno, Noemí, pots quedar o pots marxar? Què prefereixes fer? Bueno, al més d'anar a la manifestació, se n'ha d'anar, diu. Bueno, te n'has d'anar, No, tu diu la teva senyora de... No, ets lliure, no ets lliure. Te n'has d'anar.
No he estat mai.
Escolta, Noemí, moltíssimes gràcies. Les aventures de Massagran, no us ho perdeu. Senyors i senyors, amb tots vostès, Marc Serena.
A tu pera. A tu pera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera.
Marc Serena, escolta'm una cosa, aquesta és la Catalunya que volem, Massagran i Lola Flores.
Ole.
Lola Flores, perquè és aquest any, 2023, que fa 100 anys que va néixer Maria de los Dolores Flores Ruiz, més coneguda com a Lola Flores, que va néixer a Jerez de la Frontera, on acaben d'obrir un museu al seu nom, i coincidint amb el seu centenari, a banda d'aquest museu, han fet també un musical que està girant per totes les Espanyes i que acaba d'arribar a Barcelona. Es diu Lola el musical, es pot veure fins al 24
de
setembre.
Molt bé, títol, molt directe.
Han anat a no fallar.
Sí, perquè si fos Maria del Pilar, el musical, hagués despistat.
Maria de los Dolores Flores Ruiz, mi història, també. Sí. I es pot veure al Teatre, es pot veure al Teatre Apolo de Barcelona.
Fins a la Mercè, eh?
Fins al 24 de setembre.
Escolta, cosa, aquest musical té el beneplàcit de la família o no? Perquè sempre hi ha embolics amb això.
Sí, i a veure, és fàcil, perquè no es posen amb gaire cap embolic. És a dir, van tocar... O sigui, la vida de la Lola és un embolic i van explicar les coses que va passar, però no s'acaben de ficar amb cap cosa molt delicada. Tampoc no fan servir cap fotografia seva ni cap vídeo seu ni cap tal, i les seves cançons deuen pagar religiosament els drets d'autor, o sigui que tot fantàstic. És un musical que s'ha de dir que és sobretot per... forofos de la Lola Flores, diguem-ne.
Per escoltar les cançons.
Home, però això fos un nosaltre. Estàs parlant amb aquest tipus.
A mi m'encanta Lola Flores.
I té coses bones també, com, per exemple, que hi ha persones gitanes a dalt de l'escenari, que no és una obvietat, perquè, per exemple, vam fer un musical Chacapum fa poc sobre la rumba catalana, que no hi va haver cap persona gitana allà a l'escenari.
Això que curiós, no? Sí, sí.
Per tant, Lola, el musical...
Aquí hi ha calor, hi ha caloreig.
La mateixa protagonista és la Verònica Carmona, que és de família d'artistes, i que en directe ella, gitana, sona així.
Soy la Lola, señores. La Lola, usted espera. Con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores. Dejaré de la frontera.
Carai, bon cop de fals, bon cop de fals, eh? Bon cop de fals. A veure, aquesta senyora és un tro, quina veu, no sé si sembla.
Sí. És el millor de l'espectacle.
I l'oleja, eh? O sigui,
l'oleja. Limita total. Sí. I, a més a més, té músics catalans que l'acompanyen a dalt de l'escenari en aquesta actuació. Per aquí a Barcelona.
Deuen anar contractant els músics segons a la plaça que van, oi?
Sí. Tot serà que se'ls emporti els catalans.
Tu tens un parent, no?
Sí.
Tu tens un parent que hi toca o m'estic guiant?
Sí, tinc un parent que és que hi toca, jo diria que la guitarra o el baix.
Deus tenir algun... més d'un parent deus tenir que hi toques. Crec.
Però... I toquem tots bastant a casa.
Mira, sort, eh? Costura, perquè cada cop que toquem menys.
I diu que és una companyia maquíssima, superhumil, supertreballador, supersimpàtics, i que els estan tractant superbé.
Pues al revés de nosaltres, que si som humils, si som simpàtics.
Ara, no hem tingut gaire temps d'assajar, també t'ho dic, ha sigut tot una mica
pum-pum-pum. I el teu parent aquest que hi toca tant, què toca?
És el Rafael, que és del grup Pegasus, exgrup Pegasus.
Oh!
I jo crec que toca el baix, entenc que tocarà el baix.
Per què?
És una banda.
Perquè ell toca el baix.
Però llavors tocarà el baix, no?
Clar, però bueno, com que és músic i sap tocar clar, molts instruments, jo què sé, igual toca el piano.
Truca-la en directe, a veure què toca. Perquè ara, a veure, no, que no estiguem dient... Esther, tu ets periodista, és l'única periodista que tenim. No diria que cal tant, Rafael. Què, Rafael Vidal, Rafael Romagós o Rafael què?
No, és...
No tenia idea d'aquest... A veure, aquest senyor, si no se la preteu al final. És extern, diu.
És
polític.
És foraster, és foraster.
Mare de Déu.
Ell explica en aquesta història de Lola Flores sí, que és aquest personatge tan controvertit perquè d'alguna manera representa aquesta Espanya tan canyí d'alguna manera i a la vegada... De la vegada ella és una persona...
Espanya franquista, no? Perquè
total, total, total. I a la vegada també és aquesta senyora que diu los mariquitas me querían mucho, no? I que de fet ha sortit fa poc un llibre que es diu Flores para Lola, que la publica...
Una cosa, perdona, que talli. M'encanta perquè el guió hi ha un error tipogràfic i en lloc de mariquitas, los mariquitas me querían mucho, diu los maricotos, mariquitos, los mariquitos. A partir d'ara, mariquitos. M'encanta. Los mariquitos. Jo em pensava que és que ella deia los mariquitos. No, és un error tipogràfic. Llavors em xifla. Ara ja a partir d'ara ser mariquito. Tu què
doncs
eres? Mariquito.
Hi ha un llibre que ha fet una editorial, Mariquito, sí, que es diu Dos Bigotes, que en veu parlar l'altre dia, també.
L'altre dia m'he
parlat amb la Rocío.
Doncs han fet també un llibre que es diu Flores para Lola, que analitza amb una mirada queer i feminista Lola Flores. I recorda, doncs, aquesta senyora va defensar les dones trans a la televisió, va avortar de manera clandestina, estava amb un home 20 anys més gran que ella. O sigui, fan aquesta lectura una miqueta de Lola Flores molt interessant. De fet, el musical es parla d'això bastant.
Bueno, perquè va tenir un amant. Era el Junco, no? Que va tenir un amant, 20 anys més jove que ella. Jo l'havia conegut, en aquest, eh? Sí, sí, sí. Anava sempre com a l'ombra. El portaven sempre com, com al darrere, perquè ella...
Sí, sí, digues, digues. Bueno, és una dona tremenda, i això es veu a l'obra, i es veu, per exemple, un capítol que tots tenim a la memòria, no sé si és veritat o no, a l'estiu de fa 40 anys, que va ser la boda.
Home, i tant.
La seva filla, Lolita, a Marbella.
Tenia una cara, ella tenia, o feia una cara el dia del seu casament, pobra.
Qui, la Lolita?
La Lolita.
Et puc parar amb el teu parell?
Sí, baix elèctric. Vols que el truqui?
Sí, truca'l.
A veure, per la gent que acaba de néixer ara, que no recordi aquesta boda de Lolita.
Home, això...
Va haver-hi tanta gent en aquella boda que no es podia fer la boda.
A Marbella?
A Marbella, a Marbella. En aquella època també que a Marbella, m'entens?
I a més m'encantava, per aquelles que tenien aquella pell tan tibada i tan morena, perquè a més estaven, i a més venien de l'estiu i encara estaven suades, estaven guapíssimes les ties, histèriques però guapíssimes.
Llavors no es podien casar i la Laura va dir, per favor, sisplau, marxeu. Si voleu, si m'estimeu, marxeu. De fet, no li van fer cas, la gent. No sé si l'estimaven o no, però no li van fer cas. I es van haver de casar al despatx del mossèn. En el musical es reivindica Lola Flores també com a primera rapera d'Espanya.
No,
no sé si és veritat o no, però això cantava el 1972.
Se trata de cómo me la maravillaría yo. Cómo me la maravillaría yo. Cómo me la maravillaría yo. Que cómo me la maravillaría yo. Que cómo me la maravillaría yo.
Bueno, aquesta cançó li fa moltíssima gràcia a moltíssima gent, però és un taladro
hormonal. És un embarbussament constant, aquesta cançó.
Sí, però mira, no em diràs que no és moderna. De quin any és aquesta cançó?
Del 72.
Imagina't, supermoderna.
Mira si era moderna aquesta senyora que es va inventar el crowdfunding. El micromecenatge. Sí. Recordem que ella tenia molts deutes amb Hisenda, perquè mentre tothom estava en el programa Padre, ella no va fer cap declaració d'Hisenda de res.
Sí, sí,
i de quan li van demanar milions i milions, ella va dir...
145 milions,
sí.
No?
Aquí ella va dir
que si li donava cadascú, no?
Que com anava, vol tenir,
no? No, la seva idea va dir, a veure, és veritat que ara...
No està mal,
demanen 145 milions. Per què no demano jo una pesseta a cada espanyol?
Sí. Pienso si una pesseta diera a cada espanyol. Però no a mi. A donde tienen que darla, quizás pasaría de la deuda.
Ella al cas no paga Hisenda. Què t'anava a dir? Escolta'm una cosa. De bueno, per... maneres...
Digues, digues.
No, perquè ella es va sentir com utilitzada, no?
Jo, a nivell home, públic, això, claríssimament.
A nivell públic,
això, claríssimament.
Exacte, perquè tothom, no? Està perquè tots els espanyols Esther. Sapiguessin que qui no pagava Hisenda se l'anava a buscar,
era, encara era Boyer, que fossis no? Lola de Boyer, Flores.
Que, i demanaven 145 milions de pessetes.
Exacte. I no, ella va defraudar Hisenda, claríssimament.
Segurament.
Ara, que van va fer un assetjament públic.
Com es diu el teu nom? Que t'utilitzen de cap de turc.
Cap de turc, total. Cap de turca, però va
veure, però ella...
Jo l'hagués pagat. Eh? Jo per la Flores hagués pagat la passeta.
La
i una mica més.
Ella era molt espavilada. Recordem també aquella roda de premsa que va ensenyar el seu passaport per dir que havia nascut el 1928, però ella va néixer el 23 i ella es va ficar amb oli el 28 al passaport i va sortir. És a dir, ella era una estrella també amb totes les trampetes. I a més, recordem que en el musical surt una frase
sí?
Que sempre es diu que la va dir el New York Times i que és mentida.
Ah?
que és ni canta ni baila, però no se la pierda.
Ara la frase.
Aquesta frase,
és
aquesta
veritat,
musical,
és mítica, és mítica.
No la va dir el New York Times, o sigui, no. Ella no. Diu que la dijo el New York, saps? Però que no d'això. Lola Flores, en tot cas, que va morir al maig del 95 d'un càncer de mama a casa seva, a Madrid, i que la recordem amb un somriure per cançons com aquesta.
Escolta, anem a parlar
amb el Rafa, que fatal, Rafa, perdona'm, no me'n recordo
Rafa,
el teu cognom.
Rafa, vostè primer, què tal estàs?
Bé, molt bé.
Escolta,
hola, Rafa,
ens assegura l'Ester Romagosa que sou parents, però estem per no creure'ns-ho.
Sí.
Perquè no sap
sí.
Què toca, no sap el teu cognom, qui
sí,
collons és.
Sí que ho sabia, toca el baix, ho sé.
No, guapa, no ho sabies. Sí,
que ho he dit el baix.
Has dit, bueno,
el baix, però com que
però
toca molts instruments,
de pensar... ah.
Perquè ens toca a tots.
Ah, carai, Rafa, carai. Escolta'm, Rafa, qui ets, per favor, digue'm, perquè estarem intrigats.
Sí, jo em dic Rafa Escoter. Uh-huh. I sóc, de fet, fa 40 anys que toco el baix.
Joder, Ester, 40 anys que toca el baix.
T'ho he explicat, a quin grup tocaves el baix?
A Pegasus.
Sí, amb en Pegasus, que ens fem, que també tenim una trajectòria molt llarga, uh-huh. I que vam parar de fer bolos, actuacions, al març d'ara fa dos anys, perquè ja som molt grans, són gent ja veterana.
Sou veterans, sou baixos veterans. Escolta'm una cosa, Rafa, tu estàs ara... us han contractat, t'han contractat com a músic a la plaça de Barcelona, a la plaça de Barcelona, per fer el musical aquest de
Lola
el musical.
Lola
el musical. Explica'm una mica com funciona, com és la vostra relació, com t'arriba la proposta, com són els assajos, com són el dia a dia. Heu tingut molt de temps d'assajar, això és la Monda Lironda.
Això és la Monda Lironda, però com diuen ells, maravilloso.
Maravilloso, clar.
Escolta, a mi va trucar, bueno, un dels, el pianista dels Pegasus, que és el Josep Mas Títols, que no sé si et sona, però... Ell, a part que som amics des de fa 40 anys, ell ha estat molts anys treballant amb en Serrat, bueno, ens coneixem. Llavors, a ell el van trucar perquè aquesta gent de la companyia de Lola el Musical venien a fer una temporada a Barcelona.
Sí.
I com que m'imagino, no estic segur, però m'imagino que no els hi sortia a compte portar tots els músics de Madrid.
Sou més baratos.
Perquè, clar, bueno, més que res, m'imagino que perquè per dormir...
Home, t'estalvies dietes, t'estalvies viatge,
sí.
No? Clar,
i van trucar en el Títols per si volia muntar el grup de músics per fer el musical aquest. I el Títols em va trucar a mi, em va dir, escolta, que t'interessa venir a fer això a la Lola, i jo encantat, perquè clar... prefereixo treballar aquesta casa.
Com deu ser? Aquest musical com és? Perquè clar, hi ha musicals, aquest musical la gent, el públic està ambientat, o sigui, quan sonen les cançons s'arrenquen, hi ha moviment, tu veus que la platea vibra.
Sí, més concretament, per exemple ahir, que ho tinc fresc perquè vam estar ahir al vespre,
sí.
Em va fer molta gràcia perquè la gent riu. O sigui, hi ha un parell d'actors, cantants que són la part còmica, diguéssim,
sí.
I que expliquen anècdotes sobre Lola Flores, no sé què, i vaig veure que la gent reia molt, aplaudeixen molt, perquè realment, ja que dir-ho, la intèrpret cantant que fa la Lola, diu Verònica,
sí.
La veritat és que ho fa extraordinàriament.
La Verònica Carmona, no?
Uh-huh. Sí, i a part de fer-ho bé, és que canta molt bé, i t'ho dic jo, que sóc músic, que si no et diria que canta malament, però és que canta superbé.
No, mira, és aquesta, la teníem, mira-la. La Lola, usted
espera. Vale.
No, és un xorro de bo, eh?
Però concretament hi ha un tema que el fa només ella amb el pianista, amb el Kitzlus, que es diu Limosna de Amores, que si el podeu trobar, o sigui, jo ploro.
Sí, la pots tararejar ja una mica? Limosna de Amores?
Perquè... No.
L'estima perquè...
Sí, que diu, Dolores, dame Dolores, Limosna de Amores, però és molt bonic, és preciós, i ella ho canta molt bé.
Sí. Com és la relació? Perquè clar, que us heu ajuntat dues companyies, des dels músics, que més o menys us deu conèixer, sí. I tota la companyia madrilenya, tots els lolos, tots els loleres, tots els lolairos.
Jo et puc nomenar d'entrada els músics que som, que són... Tots són veteranos.
Perdoneu,
que estic al carrer.
A quin carrer estàs? A quin carrer estàs?
No sé si és un cicle, però m'ha passat el camí d'escombraries al costat.
Bueno, mentre no el passi per sobre, l'has pogut esquivar, eh?
Sí.
Que no tinguéssim ara aquí un accident en directe.
Escolta'm, els músics som, a part del Kitzlus, el bateria Pablo Posa,
sí,
la trompeta el Matthew Simon, que també és un veterà.
Clàssic.
El trombó, el punt del Tutu, i el guitarrista és el guitarrista habitual de la companyia.
Carai. Però jo deia, com vosaltres us heu integrat, uns sí, i altres, els madrilenys calors amb els paios, bueno, barcelonins?
Curiosament, només vam tenir 2 dies d'assaig.
Mira, això és molt...
Sí, és típic. Molt ràpid.
Molt ràpid, eh?
Sí. El que passa és que tots som professionals. Però, curiosament, el segon dia, que és quan van venir tots els cantants i ballarins, la Verònica, que vam fer un petit grupet, i va dir, mira que jo estava preocupat perquè dije, a veure si los catalanes van entender esto de la copla. I estoy maravillat.
Maravillat, no? Perquè veu, tu, home, és que esclar, de vegades hi ha prejudicis, nosaltres som molt copleros aquí a Catalunya. Què t'anava a dir? Sortint de l'Apolo, què feu? A quins bars aneu? Us relacioneu? Perquè està el Juan Ellis al davant, no van el Juan Ellis, bueno, tots aquests?
A veure, fan un fino de seguida,
No, la veritat és que aquests primers dies són molt serios, nosaltres.
No, vosaltres, i ells?
No, i ells també. La veritat és que gent molt professional i m'imagino que a mesura que anem fent funcions, pues, anirem agafant algun costum d'anar a prendre una cervecilla quan s'acabi el xou.
Perfecte.
Però de moment tothom cap a casa i a descansar.
Ja cuida la veu. Escolta, sí. Rafael, no t'ho creuràs, però la teva nova no recorda del teu cognom un altre cop. És que és acollonant, Esther, el teu.
Escuter. Perdó, és el Rafa, és que és el Rafa, per mi és el Rafa.
Però ja que sou parents, està casat...
Està casat amb una cosina del meu pare.
Ah, val.
Sembla bé?
Cosins, sí, fantàstic. Rafael Escuter, gran baixista, gran músic, moltíssimes gràcies. Anirem a veure tot seguit Lola el musical. Aquesta és la Catalunya. Avui hem parlat de Massagran i després de Lola Flores. Genial. I a més, un català hem salvat un català de ser aixafat per un camió de les escombraries. Fantàstic. Gràcies, Rafa.
Vermell.
Roig.
Grana.
Carmesí.
Clam.
Bram.
Crit.
Alarit.
Tardo.
Vespre.
Capvespre. Hora baixa. Gresca. Serau.
Festa. Xerinola.
Papallona.
Boliana.
Palometa.
Parpallol.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols estalviar a full? Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 13 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones tens la malla de 5 quilos de patata rentada origen Espanya 85 cèntims al quilo. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12,000 € i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 16 de setembre, a la Ràpita. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 15 de setembre a l'1 d'octubre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Escolta una cosa, hi ha hagut un problema ara perquè durant la publicitat l'Ernest Ferrer ens ha dit que estava a punt d'explicar una anècdota d'un dia. Amb qui vas anar? Al Bling Bling, no? Perquè amb el Damià López van sortir al Bling Bling. Jo dic, què? El Bling Bling?
No pot
però
ser,
Bling, si
clar.
És de Mariquitos. No. I ara va explicar l'anècdota i ens estava interessant, però llavors, clar, el Marc Serena, hem arribat a la conclusió perquè estàvem parlant abans del bar Bling Bling.
Sí.
I clar, no.
El de l'Eixample és el Gin Gin.
Que Gin primer Gin. Es va el que està a prop de casa meva és Gin.
Exacte,
Gin.
Exacte, que van agafar l'imatge de Tintín i el nom de Tintín per fer un bar gai i van ficar Gin Gin perquè els de la Fundació van dir no, vostès no poden fer servir Tintín.
Mare de Déu.
I però aquest és el que hi ha l'Eixample, el Gin gin-gin.
El gin-gin.
El bling-bling és el pijo.
Clar. Està a tu,
Sergi. Que és on vas tu, no, Clara?
No, 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 jo no surto. Jo no, és on van els futbolistes.
Els futbolistes.
Ah, sí. Sí. Que no, és on van
el... El de Tosset. I on va el...
No seria el de la violació.
Però el Damià López, Ivan, és de party, no? És de nanos joves, Ernest. Tot dona la sensació que heu d'anar amb el bling-bling, que hi ha la jovenalla. És com en deuen de les discoteques light. És light, quasi. Light, que es porta la pataqueta de casa, clar, perquè tots ho sabeu, això. Però bé, escolta una cosa, senyores, amb tots vostès ja queda clarit, eh? Gin-gin, el barri Gin-gin,
al
Gai Eixample, a carrer Aribau, com era?
Bling-bling.
I bling-bling a Tosset.
Que segurament hi ha futbolista dels dos.
No, sí? Jo no m'he trobat cap al gin-gin, eh? Ja... Però, ja... I xin-xin en casa de todos. Escolta una cosa, amb tots vostès, Clara Comínguez Rivier.
Bravo. A veure, hem parlat de llibres, hem parlat de musicals, jo vinc a parlar de sèries.
Molt bé.
I vinc a parlar de sèries bones, no vinc a parlar de...
En Just Like That,
que també l'he vista.
Però t'encanta o no? M'encanta.
A veure, m'encanta com a sèrie d'aquestes d'Ever, així, com...
Amb Adelida i que no tens per què estàs mirant allò, no?
Exacte, que no ho pots suportar, però
quina
però
és la teva teoria sobre això? Jo és que és...
D'on surt aquesta adicció?
Jo crec que és perquè, com vaig veure tota l'altra, no pots suportar... I has de veure, ho has de veure.
Totalment d'acord.
Ho has de veure. Ho has de veure, no pots suportar-ho.
No pots suportar no veure-ho.
No pots suportar-ho.
Sí, sí. Ja que hem arribat fins aquí, no? És una mica com el matrimoni de l'Àlex. Ja que hem arribat fins aquí, doncs ara som
aquesta merda. Una mica la
filosofia Telma i Lluís, no? Hem arribat fins aquí i
llancem. És una droga que no pots deixar-ho. Llavors, jo...
Aquestes no són com en Just Like That, que és la seqüela de la secció de Nova York,
jo vinc a recomanar-vos dues sèries bones, boníssimes, això sí, adverteixo, són una mica depriments, però bones. Llavors, la primera és una sèrie que es diu The Bear, vale? Aquest agost s'ha estrenat la segona temporada, la podeu veure a Disney. Sí, l'estan sentint.
Com era este
sitio? He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor?
De què va aquesta sèrie?
Adverteixo, sí. És una sèrie molt potent.
Tossets, dosos.
No, no té res a veure.
Clar, que no ho pensava.
No. És una sèrie d'un restaurant. El punt de partida, a la primera temporada, és un xef que ha estudiat de fet, ha estudiat a Copenhague, el Noma, el restaurant aquest del Màxim Astèrio.
És un superxef.
Superxef.
Gastronomia, no?
Llavors, torna a Chicago, a casa seva, perquè s'ha suïcidat el seu germà.
Se sap perquè s'ha suïcidat el germà o no? És una de les coses que deu tenir la sèrie, no?
No se sap. Llavors té un restaurant de merda, un restaurant de com d'entrepans de carn, d'això, i s'ha d'ocupar del restaurant del seu germà. Un xef de l'hòstia s'ha d'ocupar del restaurant de merda d'això. Llavors la primera temporada...
Però perquè vol, no? O sigui, perquè hi ha alguna cosa com romàntica.
Exacte,
o què li passa?
Bueno, pues, s'ha d'ocupar perquè l'hereda...
Ha de tenir un sentit del deure amb el seu germà.
I s'ha d'ocupar d'això. Llavors aquesta primera temporada va d'això i la segona va de que diu, aquest restaurant el refaré i faré el restaurant que jo vull. Vale? Llavors, va de que, faré el nou restaurant, però clar, resulta que el restaurant, pues, les parets estan fetes una merda, tot es cau, està tot ple de fongs, clar, que no és tan fàcil, no?
O sigui, vol convertir una hamburgueseria en un restaurant d'alta gastronomia amb opcions...
Una hamburgueseria llardosa,
amb opcions d'estrella... Estrella Michelin.
Exacte, i vol conservar com la gent que hi treballa, vol enviar un a formar-lo, pues, també allà a Copenhague. El cosí...
El cosí és un personatge molt interessant. És que he vist, un capítol, perquè aquest estiu...
Ah, sí?
Jo no parava de veure articles i gent que en parlava i no sé quantos, i jo només he vist un capítol i després, per circumstàncies de la vida, no he tingut temps de veure'n més. Són capítols curts, no?
Sí.
Això ara també hem descobert que la gent estem torrats i no podem aguantar massa...
No aguantem res.
Llavors, tu l'has vista, Marc?
No.
I et va agradar?
A mi m'agrada, perquè... Bueno, nosaltres, només et diré que jo i el meu majordom, quan es va acabar la sèrie...
Quina?
El primer capítol, vull dir, el primer capítol de la primera temporada, o sigui, jo estic opinant d'una sèrie amb el primer capítol de la primera temporada, jo ja t'hi he agradat.
Bueno, ja tens més que el Marc i jo.
Llavors, el que et vull dir, que el que vam fer, dir, ui, aquest senyor porta unes samarretes superinteressants, el protagonista, que és molt mono, i llavors vam anar a internet i ens vam dedicar a buscar Quina, què sabarretes porten a De Beer? I les tenim, eh? I
ah, sí?
Home, clar, d'una firma de Chicago i d'una altra no sé on. Que, de veritat, que és la samarreta perfecta.
I ja te l'has comprat i t'ha arribat
no,
a casa?
No, perquè són caríssimes i he passat tot i he anat a l'Uniqlo i punto. Està molt bé. No, però l'actor és molt interessant i, a més a més, es veu cara...
L'actor és molt interessant i, a mi, per mi, una de les coses
més interessants
és que l'actor és desconegut i això també ho fa molt interessant perquè realment t'atrapa i, a més, és un tio que té com una cara de boig total, que te'l creus, o sigui, a veure, que podria ser que amb un actor conegut
no, però costa atrapat, més, costa més.
Però aquest tio desconegut, amb aquesta cara de boig, és que te'l creus totalment.
Jo he estat al primer capítol, però després ja marro, ja, ell té alguna relació de parella, té problemes amb
la segona temporada es retroba com amb una exnòvia que d'això, llavors li costa molt, perquè clar, és un tio que té com uns problemes així relacionals d'això, o sigui, clar, hi ha moltes coses, i al final lo interessant, el que acaba sent interessant són les relacions de parella, no? Clar, ai, les relacions de parella, humanes. Perdó, les relacions humanes.
Clar, perquè després ell es troba també en una societat, una micro-micro-micro-societat molt consolidada, que és la del restaurant Llardós d'hamburguesa del seu germà suïcida.
I totes aquelles relacions humanes.
I que la gent no vol deixar de fer el que feia i té por d'explorar.
Clar, i tota aquella relació amb el germà que s'ha suïcidat. O sigui,
clar,
tot
clar,
això
que sempre suposa. Planeja.
I el cosí aquest, que cosí té 40, 45 anys, que no ha fet res a la seva vida, llavors el cosí aquest l'envia a fer
perquè
com un
estrage. El primer capítol que he vist jo, només que estic opinant sobre una sèrie que només he vist un capítol, però el cosit cau malament.
El cosit cau com el cul.
Però sempre cau malament?
No.
O al fi...
Ah, jo sabia. Dic, aquest s'acabarà caient bé. Li va dir el majordom. Aquest cosit, que és un
tripoll.
Aquest s'acabarà caient bé. Haurem de buscar internet també. Quina samarreta es porta.
Aquest acaba amb traje. I a més pensava en tu. Perquè
clar,
acaba...
Veus? És que ho sabia.
Acaba amb traje i acaba dient... I per què portes... I tothom... I per què portes trajes? Perquè era un tio...
S'acaba quedant al restaurant ell també.
I acaba portant traje i acaba dient no, perquè portar traje em fa sentir bé.
Clar, em fa sentir bé. Una cosa, perdona, té molt de cosa shakespeariana, eh? De la família,
bueno.
La tragèdia, o sigui, la tragèdia... Una cosa, perdona, i després està preciosa, o sigui, és una sèrie... Mira que estem acostumats a veure trinxar
sí,
pastanagues
cuina,
a la tele,
ui,
que és un rotllo patatero,
i està ben,
però...
És diferent o què?
És preciós. Mm. La realització,
a mi
recorda
The
Wired.
I l'estrès, o sigui, et transmet un estrès, però és de la sèrie, sobretot la primera temporada, perquè la segona ja potser ja estàs més acostumada, però et transmet un estrès,
o sigui,
que
tot el romanticisme que hi ha a l'entorn de l'altra gastronomia
ho transmet,
igual,
o sigui, com quan arriba i veu aquell lloc tan llardós i tan d'això, o sigui, t'ho transmet.
Bueno, és una sèrie que deu anar sobre, mira, un capítol més, sobre l'obsessió,
les dificultats, no?
De voler fer el que un vol fer.
I com costa tot?
I com costa tot?
Com es fa?
Que jo vaig al Lidl i dic, però per favor, si el líder de la baratura que està passant...
No, no, i que tu et penses que dius...
Ah, tu parlaves d'esforç.
No, no, i que t'ha dit, sí, ai, tal, no estrella diners, Michelin, però, no sé què, no sé quantos.
Això,
però,
que és molt difícil arribar a aconseguir tot això, no?
Costa, o sigui, com costa? Que què ens pensem? Ai,
jo crec que tu has tingut un estiu, pitxi, perquè dius, com costa tot? T'ha sortit de l'ànima, Clara. Ja parlarem un dia del que t'ha... Estàs bé? No, no està bé, aquesta xica no està bé en cadena allà. Bueno, una altra sèrie.
A quina plataforma és, per això, de
Disney? Això,
a Disney. Però jo és que em perdo.
Disney no hi ha.
Jo tinc un lío amb les plataformes.
L'altre és pitjor,
amb les plataformes, per no parlar d'altres.
Aquesta encara hi ha una sortida.
Esther, com es deia el teu parent? Que toca el baix.
Escofet, Rafael Escofet.
Ai, Escofet!
No, no deia Escofet!
Com es deia?
Escofets són els menjats preparats de casa meva.
He creuat. Bueno, va, seguim. Ja està.
No sabem com es deia. És igual.
Bueno,
vinga, a veure, l'altra sèrie.
L'altra és encara més depriment, perquè l'altra no hi ha sortida.
Vinga, una altra sèrie depriment per acabar amb
Níger.
Brava!
L'altra no hi ha sortida. L'altra es diu The Architect. The Architect és una sèrie... Aquesta es veu en res, en una hora, en una hora i mitja. És una sèrie. L'estem sentint?
A veure, com sona?
És noruega. És una una sèrie de 4 capítols de 20 minuts.
I premiada, no?
Premiada al...
Què passa, que si tu no estàs
premiada
no
te les mires? Millor sèrie al Festival de Berlín.
És que
no, però
si
això...
Si estàs premiada no es miren les sèries.
No, coi, però podem dir-ho, no?
No, però ho destaquem.
Ho podem destacar.
Festival de Berlín.
No és poca cosa. Tenim algun premi? No. I llavors hi haurà gent que s'ho escolta, això. Vull dir que no cal que s'escolti, no estic
premiada. Ja, ja ens rebran, ja ens arribaran els premis.
4 capítols de 20 minuts, o sigui, que es veu com si fos una pel·li d'hora i mitja.
Sí. Són 4 capítols de 20 minuts cada capítol.
Sí, o sigui, es veu
en una tarda, ho veus, clar.
I quan veus el primer vols veure el segon, o sigui, és una pel·lícula, això.
Sí, sí, sí.
És una sèrie, tinc una sèrie
matritzada com a sèrie. Bueno, en una tarda, en una hora i mitja.
El Viejo Truco. Quina plataforma és? Filmin.
Filmin.
Vale.
Aquesta la controlo.
És una sèrie distòpica, llavors, aquí de què va? Va de un arquitecte, bueno, és arquitecte, però treballa...
Xica, xica o xiquer?
Una xica.
Sí.
Treballa de becària, perquè no hi ha hagut ni lloc per ella com a arquitecta fixa, llavors
però
treballa...
Un arquitecte, tu, quan tu has dit arquitecte, tots ens hem imaginat un becari, o sigui, més allà del poder, més allà del poder, o d'Antoni Gaudí, llavors, o de la Gaia Olenti, de fet, aquí, ja tot això, jo no conec cap arquitecte que sigui arquitecte.
Treballa servint cafès perquè no li dona.
T'hem entès.
Llavors,
arquitecte.
Llavors, com que no té diners, no li donen una hipoteca i tal, llavors viu en un pàrquing. Però en un pàrquing és en una plaça de pàrquing, o sigui, a Oslo...
Però com vius?
És una distopia, eh? O sigui, a Oslo ja la gent no té cotxes. Llavors, els pàrquings estan buits.
Però això és així? Ara actualment passa a Oslo?
No, és futurista, diguéssim. És ficció.
Quin
any se suposa que estan?
No, a l'actualitat.
Llavors,
lloguen, les places de pàrquing, les lloguen i la gent viu.
Però i què, s'hi posa una caravana o s'hi posa una...
No, allà.
Al terra?
Amb una cortina.
Ah, que bé.
Vale? Llavors viu allà perquè és l'únic que es pot pagar, perquè no té diners. I és arquitecte allà. Però llavors es troba allà que arriba a l'agència d'aquesta d'arquitectura el seu ex, que ell sí que és un arquitecte d'aquests famosos que ha sortit en una revista d'arquitectura i és l'arquitecte més conegut. I ell, que sí, que és l'arquitecte més conegut i tal, fins i tot ell... que sí que viu en un pis que se suposa que es pot pagar, per pagar-se el seu pis ha hagut de fer trampetes, és a dir, bueno, la seva dona...
És traficant.
No,
és un xulo.
Ha hagut de fer trampes...
S'ha tocat la boqueta.
Ha hagut de fer coses amb el seguro perquè li paguin pasta.
Estan tots com el cul.
O sigui,
van tots fatal.
És a dir, és igual que sigui l'arquitecte... perquè no arribes a pagar.
De totes maneres, això que estic vivint en un pàrquing, a mi em recorda a tots aquests mestres i no mestres que han de viure, per exemple, a les Illes Balears, a Formentera, a Eivissa...
A Eivissa, sobretot,
en caravanes, si tens sort,
sí, clar,
perquè no tens... O aquests mestres a les Illes Balears que els envien a Formentera a dormir perquè no hi ha manera de xuplugar-los, o a un camp de refugiat, no? O sigui, tots anem cap al model arquitectònic del camp de refugiat.
Bueno, llavors, de fet, el que fa aquesta noia és que hi ha un concurs d'arquitectura, llavors el que proposes és fer un projecte de fer pisos en pàrquings, perquè dius, ja que ja vivim en pàrquings...
Fem-ho bé, fem-ho bé. Això ara em deia la puta resiliència aquesta.
Sí que has passat un estiu
sí,
complicat, no?
No estàs bé, Clara, no estàs
Clara.
Bé.
Sí, sí,
no.
Oi? Sí,
perquè
sí,
acabem...
Escolta una cosa, llavors, per tant, dius que són dues sèries que et demostren que costa tot moltíssim. No seria el titular que no has dit abans. Costa tot moltíssim i és tot una bona merda, digue-ho, vinga. Posa-li rebre a la Clara que dirà la seva conclusió en forma de titular i després d'això passem a publicitat.
Costa tot moltíssim i és tot una bona merda.
RAC 1. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Maurens. quan han deixat de fer-ho.
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, oye, no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo... ¡Qué bueno estaba!
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, el humor de mi vida. Quatre úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta, 30 segons per acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies a tots. Bon cop de fals. Gràcies, Clara de Comici Rivier. Gràcies, Marc Serena.
Bona diada. Hola,
visca Manresa.
Sí.
Hem de dir, per acabar, que Aspa, que ho hem dit al principi del programa, Aspa de Molí, en honor a la Clara, que a ella és molt, li encanten els molins, li encanten els moliners, sobretot. Doncs Aspa en català és correcte. Visca Catalunya i visca el català.
Quan el teu fill punxa la roda del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Preparats? Llestos? Ja.
Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Voleu venir de públic al Vostè Primer? Envieu-nos un correu electrònic a vostèprimer@rac1.net o bé aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, Vostè Primer, a RAC1 amb Marc Giró.